Jessica, a veure, pregunta així una mica difícil. A tu alguna vegada t'han censurat aquí a la ràdio fent la teva feina?
No, fent la meva feina no. No. Sí que m'he autocensurat fora de la feina, o sigui, en el nostre dia a dia, a nivell personal, també ens autocensurem per convivència social, no? Per...
Bueno, clar,
no,
entenc.
No dius... Intentes no dir directament el que penses.
Això sí, però bueno, això és diplomàcia, diguéssim, no? O
és conviure, és convivència.
Intel·ligència emocional, però vaja, conviure. Però no, jo estic parlant de censura, com li va passar a Verdi, perquè avui parlem de Rigoletto, que és una òpera que va patir bastants problemes per arribar a veure la llum. Precisament per la censura. Sí.
Precisament per la censura. Doncs, si et sembla, comencem, perquè jo ja tinc ganes que m'expliquis això.
Vinga, doncs.
Benvinguts i benvingudes de nou al Cantant d'Òpera, un podcast ideat pel tenor Marc Sala, que tinc just aquí al davant a l'estudi. Us parla Jessica Sotodossós des dels estudis de Cugat Mèdia de Sant Cugat del Vallès. Aquest és un programa fruit de la col·laboració entre l'associació d'Apròpera i la Fundació Òpera a Catalunya i compta amb el suport de l'Institut Català de les Empreses Culturals. Marc, ja m'ho has avançat. Avui parlarem de Rigoletto. I què hem de saber?
Si no coneixes Rigoletto, has de saber que és una òpera de Giuseppe Verdi i amb llibret el text de Francesco Maria Piave, amb el que ja vam parlar quan vam fer La Traviata, recordes, oi?
Sí,
eren aquest duo. De fet, Francesco Maria Piave va fer bastantes òperes de... el text de diverses òperes de Verdi, i com no, com havíem dit també una Traviata, forma part aquest Rigoletto de l'anomenada trilogia popular de Verdi, que és Traviata, Rigoletto i Trovatore. L'estrena va ser també, igual que la Traviata, a La Fenice, al Teatre de La Fenice de Venècia, el març de 1851. La història es va basar en una obra de Victor Hugo, que es diu Le Roi s'amuse, el rei es diverteix. Igual que Traviata, no? Que parlàvem que ella era una persona doncs, que no encaixava a la seva societat, doncs passa el mateix. El protagonista és un marginat, un desfavorit social, i destaca aquesta obra per la profunditat psicològica de Violetta Valéry. També el tema, una altra vegada, de la relació pare i filla, que això passa bastant en diverses òperes de Verdi. I, bueno, tots aquests problemes que va tenir amb la censura, com dèiem.
A nivell biogràfic entenc que això ja s'haurà estudiat, no? El que cada compositor posava, incorporava a les òperes. Però això que em deies de la censura, aquí, què li va passar?
Va passar que Verdi va triar un tema bastant problemàtic. O sigui, de fet, aquesta obra de Victor Hugo, a París, quan es va estrenar, que era bastant... pocs anys abans de fer l'òpera, doncs després de la primera funció li van tancar el teatre a Victor Hugo, li van dir això no es pot representar, li van censurar.
Mai més,
no, perquè era una crítica brutal contra el rei, Francesc I de França, un rei real que havia existit, que el pinta com això, com un llibertí amoral, sense escrúpols.
Com el que seria, no?
Jo no el vaig conèixer, Francesc I, però almenys el personatge ja et dic que no el deixa gaire bé. I aleshores... clar, ell, Verdi, quan va voler adaptar aquesta obra, perquè era d'una gran qualitat literària, doncs va tenir que fer algunes concessions, perquè quan la va estrenar a La Fenice de Venècia, doncs diguéssim que en aquell moment encara... en un moment, a més, que encara estaven en un moment... a Itàlia no estava unificada, eh? O sigui, estava repartida en diferents territoris, Austríac, els Estats Pontificis, França, Itàlia, estava repartida... Doncs bé, el joc de poder era bastant inestable, o sigui que... al teatre volien tenir la festa en pau i una crítica a la reialesa doncs es podria derivar a una subversió social, el que fos, total. Que es van cuidar molt de que no sortís un rei mal retratat. Per això, el que fa és traslladar la cort de la rei, del rei francès a un ducat, el ducat de Màntua, que és un ducat menor, diguéssim, li rebaixen el rang. Després, per exemple, altres concessions de l'assessora, li van demanar, tenia que, li van exigir que afegís una ària, perquè el tenor, el duc de Màntua, que era tan llibertí i tot això, i que anava de flor en flor, i que raptava les filles dels cortesans, i que violava les filles de no sé qui, doncs bé, doncs que per un moment, en aquesta ària, se sentís que podia haver-se enamorat de Gilda, la filla de Rigoletto, no? Hi ha un moment de, diu, bueno, té un punt de bondat, un punt de virtut,
no posar-lo tan dolent, no?
Exacte. I li fa aquesta ària Par mi vederle lágrima, que és un arión, que per sort, doncs mira, gràcies a la censura, doncs tenim aquesta ària que és una meravella. I després també va fer alguns canvis, però ja no tant per la censura, sinó per evitar tenir que pagar els drets d'autor a Víctor Hugo.
Ah, o sigui, es va inspirar...
Exacte. Va agafar, va canviar de... O sigui, en comptes del rei es diverteix, doncs li diu Rigoletto, que és el bufó de la cort d'aquest rei, ja no és un rei, és el duc de Màntua, ja no és a París, és a Màntua, ja no és Triboulet, que era el nom original, ara es diu Rigoletto, que era al fons Rigoletto ve de Rigolet, en francès, uh-huh. Que vol dir fer broma, no? Riure. Doncs Rigoletto... Canvia els noms, canvia les situacions, però vaja, bàsicament és la mateixa història.
I avui en dia com es posa en escena? Amb aquesta segona versió censurada o s'ha intentat anar a buscar l'original?
Doncs mira, es fa... perquè ella la va escriure així i ja no es toca. Una vegada està escrit el text i les notes, ja no es toca. Sí que... això no està al guió, però sí que t'explico que hi ha una altra òpera de Verdi, que aquesta no va ser l'única que va tenir problemes amb la censura, que és un ballo in maschera, mm-hmm. Un ball de màscares, on precisament sí que hi ha dues versions i es pot triar. Per què? Perquè explica la història de, precisament d'un regicidi. Maten el rei Gustau III. Sí. El rei Gustau III, que és un fet real, que en un ball de màscares els seus detractors el van assassinar. Doncs bé, hi ha versions que és ara és un país nòrdic i ara m'has pillat perquè no t'he preparat, però és el rei d'un país nòrdic. La qüestió és que el tema és que hi ha vegades que es diu, pues això, Gustau III, parlo en màscara, i és oh, Gustavo, i diuen Gustavo. Però i la censura va fer que no ho permetessin, i va tenir que canviar-li el nom i el lloc. I el van fer dir Ricardo, i era governador de Boston. A Amèrica, lluny. Això no ens toca aquí, saps? En comptes de, oh, Gustavo, diu, no, Ricardo, i ja està. Les versions.
Molt bé. De quin període, de fet, estem parlant? Ara tornem a Rigoletto,
Tornem a Rigoletto.
De quin període musical estem parlant? Per situar-nos...
Això és important. És que saps què passa? Que la gent diu, és que no m'agrada l'òpera. Home, és que són 400 anys d'història. La primera òpera és el 1600. Uh-huh. Han passat quatre segles i per aquests quatre segles han passat multitud d'estils, no? Des del primer barroc, el classicisme, el romanticisme, postromanticisme, verisme, òpera contemporània i tants autors i nacionalitats com vulguis. Ara ens situem a Itàlia a meitat del segle XIX. Això és ple romanticisme. I aleshores, aquí es nota la influència de l'estil anterior. Abans de Verdi, els reis del Mambo a Itàlia havien sigut Rossini i després Donizetti i Bellini, que són, com diguéssim, els tres grans exponents de l'estil del bel canto. Mm-hmm. El bel canto, a part de ser una marca de pasta que ven al Mercadona, és bàsicament el bel canto, vol dir cant bell, no? Cant bonic. I el bel canto... Per simpatia, diguéssim, se li va tota l'òpera, però en realitat, si anem a la base, ja neix el barroc i tal, i en aquest bel canto romàntic de Donizetti i Bellini, la característica principal era que l'ornamentació, el protagonisme estava a la veu i en la melodia cantada. I aquesta melodia cantada estava plena d'ornamentació, d'aguts, de gran efecte, del virtuosisme vocal, bàsicament mm-hmm. La bellesa del cant. I això una miqueta en té de Rigoletto. Però, cuidao, diguéssim que la història ja ens estava, de la música, ens estava portant, sobretot a partir de Wagner, cap a una manera de cantar i de fer òperes cada vegada menys ornamentada i més anant a la paraula, anant al text, anant al drama.
Racionalitzar el que es diu.
Sí, o no sé si és de raó o de sentiment, però la qüestió és que fos l'expressió del que està dient i el que està sentint el personatge, mm-hmm. més que la bellesa pura del so, independentment mm-hmm. de què, no? Aleshores, què passa? Que aquí hi ha un equilibri perfecte perquè Verdi agafa aquesta tradició de cant ornamentat, però fa servir precisament per quan canta el duc de Màntua, quan vol seduir a una dona. I aleshores, quan sedueix, fa aquest cant ornamentat que recorda el bel canto precisament perquè està engalanant les seves paraules per seduir una persona. O sigui que ja no té una funció estètica, sinó una funció dramàtica i de dibuixar la personalitat del personatge.
Per tant, com a altres òperes que ens has explicat, aquí trobem diferents fusions de diferents moments històrics, no?
Sí, i ho juga a favor del drama. Perquè quan canta Rigoletto, canta diferent. Rigoletto és el personatge més interessant a nivell psicològic, perquè, com deia, és el protagonista, és baríton, dona protagonisme al baríton, com després en parlarem, i, a més, és un home, doncs això, que té una gran profunditat psicològica perquè és una persona que ha nascut deforme, que l'única manera de guanyar-se la vida ha sigut sent el bufó de la cort, on ell pot riure i pot dir el que vulgui perquè està protegit pel duc, però que alhora és odiat, i ell odia aquests cortesans. I aleshores hi ha aquesta pugna i aquesta cosa, i ell és malvat perquè se'n riu del dolor dels altres, incita el duc a raptar les filles i les dones dels cortesans, i tot aquest odi que té contra la seva pròpia natura d'haver nascut així desfavorit, doncs li acaba passant factura. Però és interessant perquè no és un dolent simplement perquè vulgui ser dolent, sinó per les circumstàncies de la seva vida, però té un punt de llum, que és que té una filla. I aquí tot canvia. I Rigoletto, quan li toquen la filla, doncs es converteix en un altre.
S'enamora de la filla, no? En principi, el duc.
Sí, Gilda. Gilda és el símbol de la puresa, no? I ell, aquest és el seu reducte. Ell inclús ho canta... un altre home, però aquí em canvio amb un altre home, no sé la frase exacta, no em ve al cap, però diu, però quan arribo aquí a casa em converteixo en un altre home, gràcies
el
a això.
El contrast.
Sí.
Molt bé, doncs deu ser molt popular, bueno, i de fet és popular perquè jo sí que conec.
Sí, a veure.
Un tema, la donna è mobile.
La donna è mobile, qui no la coneix? Vull dir, tothom que té... Sí, jo crec que sí, vull dir, ha sortit a tot arreu, no? Popular, vull dir, l'utilitzen a anuncis de pizzas, vull dir, a tot arreu, vull dir... Doncs bé, és el hit de la cançó, de l'òpera.
Sí, t'atrapa d'alguna manera,
sí.
Que t'enganxa i no pots sortir. Per què?
Per què? Doncs mira, explicarem ràpidament. És una cançó enganxosa, és una cançó que t'atrapa, és una cançó que està volgudament feta així, com si fos la cançó de l'estiu, eh? Vull dir, per què? I ho fa expressament. Primer ho fa Verdi per equilibrar una miqueta la densitat del drama, que no sigui tot tan farragós. I després també per instint comercial, però no sabia que la gent, i és veritat, la gent va pagar l'entrada per la donna è mobile, no? Però després surt enamorada de la resta de la música,
resta.
Que és tota, diguéssim, que no té desperdici.
O sigui, és el ganxo.
És el ganxo. Però... Alhora, ho fa servir no només per això, sinó per, com dèiem, per dibuixar el duca, que és frívol i superficial, i per això canta una música frívola i superficial. I ara sentirem un exemple cantat per el tenor Antoni Lliteras.
Uh-huh.
I aleshores ens hem de fixar, a part de que ja la coneixem molt, doncs que Verdi fa com la cuina italiana, com la pizza. Simplicitat, que és pa amb tomàquet i formatge. Si és bo, triomfa. Doncs això és el mateix. Simplicitat estructural, són dues estrofes. Rítmica, de fet, tota l'òpera, tota la cançó és... Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. És tot el rato. Tot el rato igual. I després, l'orquestació, que és molt tranquil·la, és molt senzilla, dona protagonisme a la veu, és... Xum, pam, pa, xum, pam, pa. I això li criticaven a Verdi per de tan senzill que era. I després la repetició matxacona del text, deu fins a 3 vegades, la donna immobile, quel piume al vento, muta d'accento e di pensiero. I per rematar-ho al llast final, una cosa que no és a Verdi, bonus track, un bonus... que és la cadència final, que és que l'orquestra para i aquí el tenor fa una cadència que és una sèrie de notes de lluïment per esclatar en l'agut final el famós pensier, que tothom aplaudeix.
Doncs aquí el tenim. Aquí tenim l'esclat de lluïment, no? Final, que deies,
que
del baríton.
Que tothom espera, tot i que no està escrit per Verdi, però tothom espera aquest pensier.
Podem escoltar l'Antoni Lliteras, no?
Sí, l'Antoni Lliteras el vam entrevistar amb motiu d'uns vídeos que fem en col·laboració entre Pròpera i la Fundació Òpera Catalunya, que és una sèrie que li diem Òpera en Construcció. I ens plantem allà els assajos a veure com estan assajant, entrevistem els protagonistes i, amb motiu d'aquest Rigoletto, l'Antoni Lliteras ens va explicar això.
Sí, és el debut. Debut com a duc de Màntua. Havia fet algunes parts de l'òpera, òbviament, sobretot les àries i alguna de conjunt, però bàsicament debut. Jo no l'imagino malvat, el que passa que sí, ell se sent que està per sobre de tot i el duca és com soli, que sura per damunt l'aigua, sempre està per damunt de tots i de tot, i a veure que li agrada molt la carn, és un duca molt carnal, simplement l'interessen les dones, i ja li és igual si ets la filla, si ets la dona, si ets la mare, a ell li és igual, ell allò que vol són dones. Bé, salvant les distàncies que no són poques, per mi, il Duca di Mantova se podria semblar una miqueta a la Violetta de Traviata, perquè sí que és veritat que té un primer acte més àgil i pintura més agut, gairebé, després el segon acte és més líric i el tercer pintura encara una miqueta més, amb el quartet. Però, clar, quan feim òpera anem més enllà de la tècnica. Hem d'interpretar, hem de portar uns valors, uns sentiments. I aquesta part és la que hem treballat sobretot amb el mestre de Daniel i també na Mirna me va estranyar una miqueta que si el Lliteras espavilat en la part d'afegir un substrat, no?, a la música. I això ha estat aquest punt extra que aquí hem donat.
Música. Què t'ha semblat? Has endevinat d'on era, no?, per l'accent?
Sí. M'ha costat al principi, eh?
Per què?
M'ha costat entendre, seguir-lo, però sí, és mallorquí, no?
Soc mallorquí, és més mallorquí que les ensaïmades i que la sobrassada. Vull dir, sí. És molt bon amic i el saludem des d'aquí, Antoni.
Antoni Lliteres.
Així ens veiem aviat. Doncs bé, el que dèiem, la gent compra l'entrada per aquesta dona immòbile, però surt enamorada, emocionada i amb ganes de repetir per tota la resta de l'obra. Perquè el que converteix aquesta obra en una obra mestra de la història universal és tota la música que hi ha després, sobretot associada al personatge de Rigoletto.
Si el duc canta de manera seductora, com deies abans, i frívola, el plat fort entenc que ve per Rigoletto, com deies, no?
Exacte, és que és el títol de l'obra, Rigoletto, que és el nom del baríton, que fins ara sempre a les òperes el baríton era com el tercer discòrdia. No secundari, però sí el típic, no? El tenor, soprano, que estan enamorats i el baríton intenta fer la guitza. Aquí no passa, aquí el tenor sí que sedueix a la soprano, però diguéssim que no té una història d'amor, perquè és una violació pràcticament. Ella s'enamora perdudament d'ell, igualment, i s'acaba sacrificant la seva vida per aquest seductor. És el gran drama. El que passa és que aquí el baríton és on té realment tota la xitxa, tota la profunditat psicològica, la música més interessant. I això Verdi no ho fa només amb Rigoletto. Pensem, per exemple, en títols com Nabucco, que és el títol de l'òpera, que és el nom del protagonista, que és el baríton, Simon Boccanegra, Macbeth, el Rigoletto, etc. Per això en parlem a vegades del baríton verdià, perquè li va donar tant protagonisme a aquest tipus de veu que va codificar un tipus de vocalitat, una manera de cantar, que els barítons estaran eternament agraïts perquè és un...
És el que t'anava a dir, clar, no? Perquè els dona protagonisme que moltes altres òperes no el tenen.
Sí, una sèrie, un material vocal preciós. Ara, per exemple, anem a sentir la gran ària de Rigoletto, que és Cortigiani, vil razza dannata. És un moment en què a Rigoletto els cortesans li han raptat a la filla per donar-li al duc i que el duc s'aprofiti d'ella. Aleshores, ell està buscant a aquesta filla i a la cort es dirigeix contra els cortesans i els hi diu de tot. Aquí es queda ben a gust, els hi diu que són uns desgraciats, males persones, que li tornin la filla d'una vegada... I aleshores aquí veiem la qualitat del Verdi més sofisticat. Mireu l'orquestració, per exemple. Ja no és xum-pam-pa, xum-pam-pa, no. L'orquestració és una veritable tempesta emocional.
És un personatge més.
Sí, i et posa la pell de gallina només de com acompanya la veu. La veu és important, però aquí l'orquestració té un protagonisme que et dona tot l'èmfasi d'aquesta tempesta emocional, de la ràbia de Rigoletto. Anem a sentir aquest primer trosset. La força, no?, que té aquesta peça, la força emocional d'aquest bufó que no té res a perdre perquè vol defensar l'honor de la seva filla i s'enfronta contra els poderosos amb aquesta tempesta emocional en la veu de Luis Cancino amb l'Orquestra Sinfònica del Vallès en aquesta producció de la Fundació Òpera Catalunya i l'orquestra dirigida per Daniel Gil de Tejada. Aleshores, després d'aquest moment tan fort, just després, hi ha un moment en què veu la seva impotència, i aleshores canvia, i es desespera, i plora. I diu, ai me, ai de mi. I aleshores canvia i diu, sisplau, pietat, els implora, pietat, que li tornin, sisplau, la seva filla. No? Com no ha pogut amb la força, ho intenta amb l'empatia i es desfà emocionalment. I aquí contrasta l'orquestració amb aquest solo de violoncel, mentre ell i mentre un instrument de vent va doblant la melodia del baríton. Sentim aquesta part. Què t'ha semblat?
Sí, és que just el que tu havies avançat és aquesta, aquest dolor, no?, a través de la seva veu. El tall anterior m'havia posat els pèls de punta, en realitat.
Has vist? És un contrast, perquè això passa immediatament després, no? Forma part de la mateixa àrea.
Està desfet totalment aquí.
Totalment, i és la veracitat tan gran, la honestitat psicològica és tan palesa que després, quan arriba la cadència final, que acaba l'orquestra para i el cantant aquí té unes notes on podria lluir-se, en comptes de fer el que hem sentit abans, a la dona immòbil, no? Mm-hmm. El duc és frívol, està buit de contingut i fa una cadència molt espectacular, molt lluïda, però buida. Fa... Fa moltes notes, però que no tenen res a veure amb el text.
És lluir-se per lluir-se.
Ja, exacte, és estètic. Però no, aquí no. Aquí ell ho diu... sentirem la cadència, on diu pietat, signori, pietà. I aleshores ja no fa pietà, pietà, no. Pietà, pietà, signori. I repeteix. Pietà, signori, pietà. Amb permís, dels barítons, però ara sentim un baríton de veritat, Luis Cancino, un altre cop, fent aquesta cadència tan bonica.
Déu-n'hi-do, et deixa desfet.
I els aplaudiments i bravos que molt merescudament es va guanyar Luis Cancino amb aquest final de Cortigiani i Vilratza d'en Nata.
Anem acabant ja. Posarem un tall per doncs, posar la cirereta d'aquest sí. Rigoletto. Però abans t'has recordat alguna cosa, no?
Ah, sí, és que em va fer ràbia. El Ballo in Maschera, sí. El rei aquest del Gustau III, és de Suècia.
És un país nòrdic, ho havies dit molt bé,
país
Marc.
Nòrdic, no em volia equivocar.
Hem d'explicar a l'audiència que l'he enganxat. O sigui, jo no estava gens previst i m'ha sorgit aquesta pregunta i no m'he censurat.
Ah, no, jo és que he ficat amb la ràbia i he tingut que buscar-ho aquí al Google ràpidament perquè és que em feia ràbia. Era un recordar-me.
No, però mira, és que el Marc s'ho sap tot. Aquí el tenim.
Ja, doncs... però tinc memòria selectiva.
Fins aquí el programa d'avui. Us deixem ara, com avançàvem, amb el duet de final de segon acte, La Vendetta, de Rigoletto, i la seva filla Gilda, cantat per Luis Cancino i Elisa Vélez. Si us ha agradat i voleu escoltar més d'aquesta òpera, aneu al perfil de Pròpera a Spotify, on hi trobareu una llista de reproducció amb una selecció dels millors fragments d'aquesta òpera.
També ens trobareu a Facebook, Twitter, Instagram, o a Pròpera Insta, en aquest cas, o al nostre canal de YouTube. Així que seguiu-nos per estar al dia dels nous capítols. Bona òpera!
Bona òpera i ens quedem amb La Vendetta. Viu l'emoció de l'òpera molt a prop teu amb la Fundació Òpera a Catalunya. Gaudeix dels grans noms del gènere amb els millors professionals del país. Funcions arreu de Catalunya. Més informació a operacatalunya.cat.